Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Fa dos anys i mig que Jai Hindley no veu els seus pares. Bé, menteixo. Els va veure a Verona, després de guanyar el seu primer Giro d'Itàlia. Coses de la pandèmia, cert. Ja sabeu que països com Austràlia han estat molt més severs amb les mesures restrictives relacionades amb els moviments, amb entrades, amb sortides, i que la pandèmia durant molt temps ens ha afectat a tots. Però dos anys i mig sense veure els teus pares, quan ets un nano que ara tens 26 anys, per tant, devia tenir-ne uns 23 l'última vegada, i que a més estàs competint en un esport tan exigent com el ciclisme professional, home, és fort. Segur que t'ha d'afectar. Dic tot això perquè em sembla que sovint oblidem les circumstàncies que envolten els ciclistes professionals. Podeu dir que és la seva feina. Teniu raó. Que alguns guanyen molts calés. Teniu raó. Que són uns privilegiats. Teniu raó. Que hi ha gent que té unes condicions materials molt pitjors. Sí, també, teniu raó, és cert. Però convé agafar sempre perspectiva per entendre moltes situacions, especialment vinculats o vinculades als alts i baixos que pateixen molts esportistes professionals. I en el cas del ciclisme, de manera concreta, sempre m'ha impactat veure com joves, molt joves, australians i neozelandesos, que viuen literalment a l'altra punta del món, abandonen casa seva, la família, la parella, els amics, el seu entorn, i s'instal·len en un univers totalment nou, on a més estan obligats a rendir. Que serveixi per posar context a la victòria de Hindley. Avui en parlarem d'això amb el Fletxa, que ell ho coneix molt millor. Nosaltres parlarem també de la revolta, de la nostra. Al final, amb dues protagonistes avui, no una, sinó dues. Ara el que fem és posar-nos al dia, amb el resum sonor del que ha passat aquestes últimes jornades. Preparats? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
The great man, Alexander Kristoff, off the wheel of Ethan Vernon. Everyone wants that one. Here comes Fiorelli to try and take position. As Alexander Kristoff finds himself in the wind, he's going for glory. Here comes Kristoff as he launches first. Ethan Vernon is swapped out of it. Pedersen's not going to get there. Alexander Kristoff wants this one. Kristoff to the line. Kristoff's not going to be denied. He nods his head as if to say, at last, at last, he's taken the win.
She possibly can. Lorena Wiebes out. The young Dutch woman hits the front. Wiebes leads them up the finishing straight. Marianne Vos in the orange helmet in the middle of the picture. Oh, there's a big crack. Hoskins has gone down. Oh, and a number of riders have fallen all across the road now. I think Wiebes looks like she...
Again, he's got his own battle.
Canepas is cracked. Canepas is cracked. Now Kemna, if he knows that, needs to pile the pressure on here with Hindley on his wheel. And the Maglia Rosa is fighting to retain contact here. Hindley knows he's got an opportunity. It's now or never for the Australian. Can he ride away from Richard Canepas?
Ale guys, they said the radio that Carapaz is suffering. Ale boys, that's the moment, that's the moment. All Australia with you, Ale Jai, full gas, Ale Jai, grande. Ale Jai, you are making history, Jai, Ale man.
You shall fight for every second.
You have to fight for the... for every second, until the line man, full gas. Till the line Jai, until the line man. You deserve all of that, Jai. You deserve all of that. Incredible, good today, boys.
But then the battle for the general classification. Jai Hindley valiantly defending the 1 minute and 25 second advantage he had in the general classification over Richard Carapaz to complete 3 weeks of endeavour and to take that Maglia Rosa all the way home. He had worn the Maglia Rosa in 2020 on the individual time trial, only to be beaten by Theo Gegenhardt, but this time it was for keeps. The first Australian ever to win the Giro.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs ja ho heu sentit, hem començat amb un sprint, amb la narració d'un sprint frenètic amb victòria d'Alexander Kristoff a l'última etapa del Tour de Noruega, on potser vosaltres em podreu ajudar. A mi em sona que al guanyador d'etapa li regalen el seu pes traduït en salmó. És a dir, peses 80 quilos, doncs 80 quilos de salmó. Però vaja, és d'aquelles coses que em ballen una mica, a veure si entre tots m'ajudeu. Per cert, a Noruega, victòria a la general final de la muntanya per Joel Nicolau. Gran resultat pel ciclista català, pel de Llofriu. A la general, Remco Evenepoel ha estat el millor. Hem sentit també la narració del Ride London, d'aquest Critèrium, amb victòria final per Lorena Vips, que vaja, és, busqueu les imatges, perquè hi ha una caiguda a l'esprint final que fot els pèls de punta. I després sí que hem sentit aquesta narració. Mira, del Giro no hem buscat un Greatest Hits, els millors moments, sinó que simplement ens hem centrat en aquest moment que va decidir el Giro. La victòria de Jay Hindley atacant a la marmolada els últims quilòmetres, deixant de roda Richard Carapaz. Com ho narren? Com ho viuen dins del seu cotxe d'equip, en unes imatges també que ja s'han fet virals i que realment també posen els pèls de punta, i després ja la contrarrellotge final, com s'explica la victòria històrica d'un australià de 26 anys, el primer australià que guanya el Giro d'Itàlia. Per analitzar tot això, entrem al territori fletxa.
Ok, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey. Yellow jersey. Polka dot jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Què tal, Isaac? Molt bones.
Bé, volia... Mira, avui començarem una pregunta de sí o no. Aquest Giro d'Itàlia ha estat el... Anava a dir dolent o el pitjor, no aquestes classificacions, però si més no, aquest Giro d'Itàlia t'ha decebut per espectacle, per actitud dels favorits, per tàctica, pel que sigui, t'ha decebut?
No, seria... No, perquè al final jo ho he gaudit, o sigui, que al final, mira, esperéis més batalla per la general i no s'hagi donat, o s'hagi donat d'una manera, no m'ha decebut. I no és per dir culpable, ser ni de corredors ni d'organitzadors. Al final, bueno, ha sortit com ha sortit a nivell de la general i jo crec que ha estat força bé. Clar, esperes sobretot atacs dels homes de general de lluny, però és que jo entenc que no hi havia terreny. O sigui, ja dic, quan hi ha un final anal de Blockhouse i dues setmanes més tard tens marmolada com a següent final anal, m'ho estàs dient tot. O sigui, a la general no passarà... És molt difícil que passi alguna cosa, molt difícil. Però sí que hi ha hagut molt d'espectacle. O sigui, d'altra banda, l'etapa de Turín no ens esperava en rei, va sortir un etapon. Bueno, els corredors jo crec que han fet molt i s'ha lluitat, han estat conscients, intel·ligents en aquesta batalla i després per etapes, no és que diguis, ostres, a mi, mira, em decepciona poder molt més una gran volta que hi hagi 12 arribades a l'esprint, o 10, que diguis, ostres, és que cada etapa és a l'esprint, no hi ha espai per l'escapada, això no es mou. Poder m'agrada menys que el que hem vist aquest Giro d'Itàlia. Ha estat, en aquest sentit, molt fidel a la seva identitat, el Giro, i bueno, hi ha qui li hagi agradat més al guanyador o qui li hagi agradat menys, però jo m'ha passat de conya. Estic de ressaca avui, de tant tu.
No, està molt bé que expliquis això, perquè ja saps que hauràs vist que molta gent opina que ha estat un Giro avorrit, fins i tot dolent, però és clar, a mi m'interessa el que expliqueu als que heu estat allà competint, perquè els que ens ho mirem des del sofà hi ha molts detalls que no els percebem, i em sembla que era un dia d'aquests que llegia que em sembla que ha estat el quart Giro més ràpid de la història. Clar, la velocitat és molt desgast, quan hi ha tant desgast també és molt més complicat atacar, que hi hagi diferències, el perfil del recorregut també condiciona molt, i per tant el que dius a mi em sembla que és interessant i a tenir en compte, perquè a vegades jutgem molt a la lleugera.
Exacte, és molt fàcil dir què passa, va, què heu d'atacar? Bueno, ja has de mirar tota la resta que està passant, i ha passat molt aquest Giro d'Itàlia, han tingut corredors excepcionals, i aquest Giro serà recordat per moltes coses. Una, pel Van Der Poel, que ha estat un fenomen a la cursa. Una altra, pel Jay Hindley com primer australià que guanya una gran volta. A l'últim moment, quan tothom s'esperava que fos el Carapaz, es recordarà com el Giro de la igualtat entre dos corredors màxima. Llavors, aquesta és la lectura que hem de fer. No serà pas el Giro de les 10 etapes o les 5 etapes del Petacchi que hi havia, no? O les 10 o les 7 del Cipollini. Mira, no serà això. No es recordarà amb això. Es recordarà amb altres factors, amb altres actors que han estat molt bé i bueno, aquest Giro té la seva memòria en aquest sentit i és, ha estat el que ha estat i no s'han passejat pas. Si em diguessin, ostres, que s'han passejat cada etapa, diria, aquí ha passat alguna cosa, m'ha decepcionat, però no és el cas. Per tant, s'ha disputat, hem tingut el Juanpe també, amb això també es recordarà aquest Giro d'Itàlia, amb els dies de Màlia Rosa del Juanpe López i bé, o sigui, hem d'estar contents i gaudir-lo, sobretot. Avui hem d'estar en aquesta setmana, sobretot aquesta setmana, ressaca de Giro d'Itàlia. I quan et dones ressaca d'alguna cosa, és que t'ho has passat.
I tant que sí. Podríem parlar de molts noms propis. Tu has destacat el Van der Poel, que ha estat un dels grans noms propis d'aquest Giro, el Mikel Landa, que sempre ens ha tingut allà l'expectativa, el Carapaz, que ja vas dir tu el dia del Blockhaus, imagina't, amb dues setmanes encara per davant, vas encertar, que no... Que vas dir, s'estarà jugant el Giro, se l'ha estat jugant, però que no el veies favorit perquè li faltava aquella punta de xispa per acabar de llançar atacs de lluny, i llavors el gran nom propi, aquest Jay Hindley, que francament, tots el coneixíem, perquè ja va estar a punt de guanyar el Giro fa dos anys, segon australià, deies primer segon en guanyar una gran volta perquè Evans va guanyar el Tour.
Exacte.
Però Jay Hindley...
Primer Giro.
Jo li conec molt poques coses i tu sí que el coneixes. Què ens pots explicar d'aquest australià?
Jo crec que és un corredor enamorat del ciclisme, és un friqui. És d'aquests corredors que quan veus el ciclisme des de la distància, des d'Austràlia, quan creixes el ciclisme amb un oceà pel mig, ho veus d'una altra manera. T'has de tornar fanàtic d'aquest esport, t'has d'entendre tot, a conèixer tothom. Mira, el Wiggins era una miqueta així, també estava a les Illes Britàniques, no? Va créixer així, però els australians, al final, han d'emigrar, han de fer aquest esforç d'emigrar per arribar a ser el que ells somnien. Llavors, te l'has d'estimar molt, el ciclisme. I el Jay Hindley és un d'aquests nanos. O sigui, és un nano que ha crescut mirant-se el ciclisme amb uns altres ulls. Que no s'està pas pel postureo de ratxar-se social, sinó per entrenar, per fer bici. Per anar amb bici, que és el que li agrada, no? I a mi li coincidit fa molt poquet aquest any i em va semblar un nano supertrempat, o sigui, d'aquesta gent que et mira amb els ulls il·lusionats i et demana per consells de ports, de zones per entrenar, de coses, i a part jo estava amb la meva família i li vaig introduir a la meva dona, aquest nano va per poc guanyar un Giro d'Itàlia, és que clar, te'l trobes pel carrer, bueno, ara sí que l'ha guanyat i això li canviaria la vida, però era un mes, o sigui, és un nano que toca amb els peus a terra, que es concentra en fer el que li agrada fer, i simpàtic, també. Tot i que per molts digues, ostres, ha estat un Giro soso i ha guanyat un australià que no ha dit res. Doncs no, el Jay és un nano, és molt bon nano, australià, molt laid back, molt tranquil i vaja, enamorat del ciclisme.
Ara em feies pensar en això, també vaig llegir que, clar, per qüestions de pandèmia, que clar, ell al final és una persona com tots nosaltres, un nano jove, fotia dos anys i mig que no veia la seva família per qüestions també de la pandèmia, però tu has parlat dels australians i això passa molt, recordo fa uns anys el nostre amic, el Sean Fowler, cuiner d'equips professionals, que no direm el nom, però sí que parlava d'un ciclista australià que estava aleshores al seu equip i que ho estava passant, era un nano jove en aquell moment, després acaba fent molta carrera, però que ho estava passant molt malament, perquè era molt jove, havia emigrat a Europa, estava aquí sense parella, sense amics, sense la família, concentrat en una casa on tot girava al voltant del ciclisme, i clar, al final ho passen malament. És que són gent jove que tenen el seu entorn molt lluny i s'han de focalitzar només en el ciclisme, i això, personalment, ostres, és un desgast important,
Exacte, ells tenen els seus arrels i estan molt lluny, aquests arrels, i quan marxes, i avui dia, mira, amb les comunicacions tot és més ràpid, però al final tot el que és proper a tu, al teu entorn, et queda massa lluny, no? I estàs fent molt esforç pel que t'agrada i de cop i voltes ells, jo crec que s'aturen i diuen, on estic i on està la meva gent? I a més aquest esforç és vàlid, no? El cas del Jay Hindley, al igual que molts australians, com bé has dit, en aquesta època de pandèmia, s'han trobat amb un altre inconvenient, sobretot que ha estat el poder o no poder tornar al teu país, no? Austràlia, recordem, va tenir unes restriccions per pandèmia terribles, que no hi havia avions, places als avions amb loteria, no hi podies anar, o si anaves no podies tornar a sortir, i la gent si estaves allà et quedaves a Austràlia, i si estaves fora no hi anaves. I tant ciclistes com no ciclistes s'han trobat durant aquest període famílies amb situacions bueno, dures, no? I aquest ha estat també el cas del Jay Hindley.
Sí, sí, doncs en efecte, aquest és el cas del Jay Hindley, com de molts altres. Et sentia explicant al Tot Gira també que et preguntaven si Jay Hindley era un guanyador de potencial de Tour de França, i tu dubtaves poc, eh? Realment li veus molt recorregut a ell.
Molt, sobretot perquè és un nano molt madur. Amb 26 anys, Isaac ha perdut un Giro d'Itàlia i ha retornat per guanyar-lo. Això a mi em diu molt d'un corredor. Un corredor que perd el Giro d'Itàlia l'últim dia, com va fer l'any 2020, i torna, i corre amb una maduresa, amb una paciència, perquè el ciclisme al final has de tenir moltíssima paciència, amb unes condicions de pedaleig, com vaig veure, amb un saber córrer, sent ràpid també, lluitant per modificacions, molt concentrat, per què no? Pot ser un guanyador del Giro d'Itàlia. Al final, ell es pot trobar en una situació de vale, no és molt superior a la contrarellotge, com el Roglic o com el Pogacar, però es pot trobar, jo crec que amb molta probabilitat, amb un Tour de França en què tot li vingui una miqueta de cara i ell té la maduresa i el potencial per poder guanyar-lo. Li han d'anar les coses una miqueta de cara, eh? Com he dit, no tan fàcil poder, com dir, un Roglic o un Pogacar, però estarà allà. És un corredor que el futur el veurem allà disputant-se un Tour de França.
Doncs fantàstic. Avui ens venia de gust analitzar aquest Giro i, sobretot, tu que has tingut contacte amb ell, que ja has parlat, que saps com és, parlar de Jay Hindley, el guanyador d'aquest Giro. Ara, t'acomiado, sentirem protagonistes de la Revolta, perquè ja saps que aquest diumenge es va disputar la Revolta, prova femenina de la Volta a Catalunya, que bé, li falta un pas per seguir creixent, és la intenció dels organitzadors, però ens agrada també seguir el ciclisme femení aquí, o sigui que ara saludarem les Mireies, dues de les millors corredores catalanes. Joan Antoni, la setmana que ve més i ja anirem posant la mirada al Tour de França, que res, que queda un mes i ja comença la ronda francesa.
Ja comença tot, Isaac. Doncs gràcies i fins la setmana vinent.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I del Fletxa passem a la Revolta. Ja ho sabeu, aquest cap de setmana s'ha disputat la tercera edició de la Revolta. De moment, prova d'un dia, i l'ambició clara per part de l'organització és que l'any que ve passi a ser de categoria 1.1, que sigui ja internacional, que millori la participació amb equips dels millors equips del món, vaja, i que properament, a poder ser d'aquí 2 anys, sigui ja una prova per etapes. Bé, en aquesta, victòria per l'Alemanya Clara Koppenburg, amb segona posició de la Mireia Benito. A Ràdio Volta, ho aprofitem per repassar una mica l'estat de forma del ciclisme català. En aquests propers minuts sentirem dues protagonistes, dues ciclistes del Massi Tàctic, dues catalanes, dues Mireies. Primer la Mireia Benito i després la Mireia Trias. Mireia Benito, com estàs?
Bé, molt bé.
Recollint premis, eh?
Sí, 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 això sempre és bon senyal.
Escolta, l'any passat quart, aquest any segona. Més enllà de la classificació, m'agradaria que em parlessis de sensacions, de si aquest any has notat un salt endavant.
Sí, la veritat és que sí. Ara, a més, vinc d'un mes de maig que ja ha començat a sortir una mica a nivell de resultats, això sempre anima. Al principi doncs, vaig començar amb un maig complicat, però de seguida, bueno, el fet d'anar corrent i d'això, d'anar tenint petits resultats, doncs em va fer tirar endavant, i ara sí que he notat ja un passet més, tot l'equip estem fent un pas més endavant i això ajuda molt, no? Tenir el suport, o sigui, trobar-te bé i a més tenir el suport d'un equip fort és un plaer.
Això t'anava a preguntar, aquest últim mes i mig, quants dies heu competit?
Moltíssims. En 20 i pocs dies en vam córrer més de 15, va ser molt ajuntat tot, cada setmana hi havia una volta i una cursa com a mínim, és a dir, pràcticament tota la setmana corrent, i ens dedicàvem a això, a competir, descansar una mica, tornar a competir. I ara doncs vam acabar l'última, ara fa molt poquet, hem tingut 6 dies de descans i ara doncs tornem-hi.
A més, deixant-te veure Navarra, a la Itzúlia, amb la muntanya, en fi, que les coses van bé.
Sí, sí, ara per fi, no? Sembla que van sortint, perquè realment darrere hi ha moltíssima feina, hi ha moltíssima gent, i així com fins ara doncs no acabava de sortir, ara s'agraeix molt i això pues, es dedica a tota aquesta gent i a tot l'esforç que hi ha darrere.
Tu tens un discurs crític, exigent, és el camí aquest o encara queda moltíssim?
Estem anant en un bon camí, jo penso que s'estan fent cada any les coses una mica millor, veig que hi ha molta intenció de molta gent i això doncs, és motivador i crec que realment doncs, a poc, evidentment no podem esperar que d'un any a un altre hi hagi un canvi abismal, però sí que ja es va veient que cada vegada doncs, hi ha més gent que confia en nosaltres, hi ha més oportunitats, hi ha més curses, així que crec que sí que aquest és el camí.
La propera cita?
La propera, doncs...
Ara t'he agafat en fred.
Aquí. Sí, ara m'has agafat aquí, que just acabem d'una. Crec que serà Volta a Portugal, si no m'equivoco, el dia 16 d'aquest mes.
Doncs que vagi molt bé.
Merci.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Mireia, què tal, com estàs?
Bé, per aquí a la Revolta de Catalunya.
Com ha anat la prova?
Doncs la veritat és que ha anat prou bé. Sí que és veritat que no hem pogut guanyar la carrera, que ha arribat una corredora del Cofidis per davant, però hem intentat controlar i portar la iniciativa des de bon principi, així que contents perquè hem completat el podi.
Al final, anar passant les primeres classificades, no t'he vist, has entrat en el segon grup, pot ser?
Sí, exacte, he entrat al segon grup. Pujant no he pogut seguir a les primeres i per sort hem pogut posar a la Mireia Benito i a una altra companya de l'equip per davant. I llavors jo he arribat amb el segon grup.
Ara t'ho deies, hi havia l'equip Cofidis, que era l'equip més fort, l'any passat hi havia el Movistar, però vosaltres allà controlant també la carrera, éreu moltes corredores, és la cursa de casa, però una mica la sensació és que l'equip va fent passos endavant, eh?
Anem fent passets petits endavant i no ens posem grans objectius, sinó objectius assequibles, i d'aquesta manera l'equip va creixent. I bueno, en aquest cas hem completat el podi, hem intentat també guanyar la muntanya, que no ha sigut possible, diria, i anem fent passets així de posar objectius pas a pas i sobretot donar visibilitat a l'equip de cara als medis de comunicació i als altres equips.
Ara deies passos petits, però no sé si discrepar una mica, perquè la sensació és que, sobretot aquest any, aquestes últimes setmanes, heu estat competint molts dies, a més amb la Mireia Benito, amb bones actuacions, amb tot l'equip en conjunt. Home, els passos comencen a ser una mica grans.
Sí, exacte, però sabem que realment en una carrera World Tour, com per exemple era la Volta a Burgos, no optem a guanyar la classificació general i potser tampoc una etapa, però sí que podem guanyar doncs, això, la muntanya o els sprints especials o la combativitat, que en aquestes voltes sí que es dona premi a la combativitat i donar això el màxim de visibilitat per poder millorar.
A l'equip, quan no esteu competint o fins i tot abans de les curses, a la xerrada prèvia, es nota aquest plus de pressió o d'ambició? Ho parleu, tot això?
Jo no crec que sigui pressió, sinó més aviat... sí que ho parlem. Ambició, perquè, o sigui, tu et veus capaç de poder-ho fer, llavors veus que una companya teva ho fa i que potser el pròxim dia et pot tocar a tu i realment sí que es contagia tot.
Ho dic perquè potser un temps enrere, uns mesos enrere, és aquí on es nota el creixement de l'equip, no? La sensació aquesta, podem estar lluitant per això, podem marcar-nos aquests objectius. Potser abans no es veia tant i ara sí.
Sí, sí, realment ja des de l'inici hem intentat anar amb aquest objectiu, però no sempre surten bé les coses i ara comencen a sortir bé i un cop surt tot bé és com una cadena que va progressant.
Esteu bé l'equip, es veu bon rotllo també, aquí s'ha acabat totes juntes, al final tot això també suma.
Sí, exacte, potser aquesta és la gran diferència, que aquest any som un grup molt compacte i ens entenem molt bé entre nosaltres.
Escolta'm, amb la Mireia Benito parlàvem l'any passat, ella ja saps que és molt reivindicativa, que reivindica la presència del ciclisme femení, en això també mica en mica, a poc a poc anem creixent, no? Quina cara hi poses?
Bueno, jo crec que mica en mica, però tampoc gaire. Per exemple, sí que és veritat que estem molt contents de que es faci la revolta i que realment és un pas cap endavant, però sí que potser ens agradaria que fos una carrera UCI amb més equips estrangers i que poguéssim agafar punts UCI també i d'aquesta manera no només sortís als medis de comunicació d'aquí, del país català, sinó a tot internacionalment.
M'agrada molt que em diguis això, perquè des de fora i els homes podem pensar, home, segona edició de la Paris-Roubaix femenina, potser l'any que ve a Milà-San Remo, el Tour de França aquest any, la Itzúlia femenina, però esclar, des de dins, vosaltres veieu cada dia com està evolucionant tot.
Sí, exacte. Sí que hi ha proves que realment són un progrés, però crec que les proves que intenten imitar la carrera masculina, algunes estan bé i d'altres són per fer bona cara. Bueno.
No, està bé que reivindiquis. Escolta, la propera cita, ara què t'espera el teu calendari?
Doncs ara tenim dues proves a França molt dures, de molta muntanya, i són una mica per preparar objectius de cara als campionats nacionals que competirem les catalanes i la Belén també, esperem que sigui la seva última carrera ja, i més enllà ja no conec res més.
Que tinguis molta sort.
Gràcies.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Qui cavalca deshora aquesta nit és el pare que porta el seu petit. L'estreny ben fort, la recera del vent i la guanta s'agual quan té calent. Per aquest amagues fill esporuguit, no el veus, pare, que mira fit a fi? El rei dels verns amb corona i mantell és la boira que es mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tot hora és estiu. Pare, que no sents el rei dels verns que em promet murmurant somnis eterns. Tranquil, fill meu, són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et braçaran amb cançons fins al llit. Pare, pare meu, no les veus, no? Les set filles del rei en la foscor. Fill meu, el que jo veig ben clar són els vims que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs en pes. Amb la seva mà espectral, el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal. El pare i el cavall tot estremit gemega entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba port, entre els seus braços l'infant era mort.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.